GAE, COPE Catalunya.
Hola, bona tarda, amics i amigues. El gran recapte d'aliments a Catalunya ja està en marxa. Avui i demà es recolliran aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària. També serveix aquesta iniciativa dels bancs d'aliments de Catalunya per donar a conèixer la situació que travessa aquest grup. Unes persones que, arran de la crisi econòmica d'aquests últims 7 anys, doncs està patint molt més. Es calcula que actualment un 20% de la població catalana viu en situació de pobresa. Aquestes persones requereixen la nostra solidaritat, una ajuda d'emergència, que ha de conviure també amb la feina per atacar les arrels de la pobresa, però que malauradament també ha d'existir aquesta màxima emergència. L'any passat, el 2014, es van recollir en el Gran Recapte més de 4 milions i mig de quilos d'aliments, amb més de 2.000 punts de recollida. La col·laboració va ser de 25.000 voluntaris, una xifra semblant a la que tenim aquest any. Avui comencem el programa reconeixent la feina solidària i generosa d'aquests voluntaris, com també de les milers i milers de persones que avui i demà, quan vagin als supermercats i mercats de Catalunya adherits a la campanya, oferiran i donaran una part d'aquesta compra, aliments sobretot envasats, per a aquestes necessitats. Felicitats als bancs d'aliments de Catalunya i a la solidaritat de tot el nostre poble, com també de tots els bancs d'aliments d'Espanya i d'Europa que s'han sumat a aquesta campanya, el Gran Recapte. Avui coneixerem la col·lecció infantil de Fragmenta, una editorial que des de l'any 2007 ofereix llibre i material de contingut religiós des de la diversitat, i també ens acostarem al 9è Congrés de l'Associació Cristianisme al Segle XXI, que es fa aquest cap de setmana a Barcelona, al Centre Salesià Martí Codolà. I també coneixerem les activitats que la comunitat de Sant Egidi a Catalunya promou de cara a l'inici aquest diumenge del temps d'Advent, amb la rejoguina i altres iniciatives, i sobretot la preparació del gran dinar de Nadal que es fa amb les persones pobres i sense sostre a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, al barri gòtic de la capital catalana, i en altres esglésies i llocs de Manresa, de Tarragona i de Catalunya en general. Això és el que us proposem per a la nostra taula de testimonis, com també el tema setmanal de música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies de la setmana. Us acompanyarem fins a les 2 des de COPE Barcelona, des del 783 de l'Ona Mitja, el Jorge Martínez a les Vies de Sol, a Montse Roset a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la nostra taula. Ens acompanya en Jaume Botey, president de l'Associació Cristianisme al Segle XXI i professor d'Història a la Universitat Autònoma. Senyor Botey, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé, molt bé. Gràcies d'invitar-me.
Gràcies a vostè per haver vingut. Saludem també Inés Castelbranco, responsable de la nova col·lecció infantil de Fragment Editorial i coeditora d'aquesta obra cultural i editorial que porta ja més de 8 anys en marxa. Inés Castelbranco, bona tarda.
Bona tarda.
Esperem la incorporació d'un representant de la comunitat de Sant Egidi, però mentrestant entrem en matèria. Senyor Jaume Botey, què és l'Associació Cristianisme al Segle XXI? Com la definiria?
A veure, definir. És un grup de creients que des de la pluralitat de les confessions, perquè és, hi ha cristianisme evangèlic, hi ha persones que estan a la frontera del creient i del no tan creient, i per tant des de unes arrels profundes de la fe, volen viure la fe i volen expressar aquestes conviccions des de la fe. Fa 15 anys que existim, o 16 anys que existim, hem fet tot una colla de trobades, publicacions, congressos, declaracions, etc., amb aquesta línia que he dit abans. Abans érem una mena de petit paraigües, de petites entitats. No fa gaire que vam dir que ens estimàvem més ser senzillament una entitat com qualsevol altra, i per tant tenim junta, tenim tots els organismes propis de la junta. Hem estat reconeguts en moltes ocasions amb subvencions i amb reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya, i bé, i ara estem organitzant el proper congrés per demà i demà passat.
Efectivament, demà dissabte i demà passat, un congrés que planteja la qüestió de la creixent consciència mundial sobre els problemes del medi ambient, de l'escassedat de recursos i de la impossibilitat de seguir maltractant la natura. El títol, de fet, és Models alternatius de caràcter econòmic i ecològic. És un congrés obert a tothom qui vulgui participar. Cal inscriure's, però com que falten només unes hores per començar, els qui vulguin poden anar-hi demà directament a 9:45 del matí a l'Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer número 15 de Barcelona, la residència salesiana Martí Codolar, i fer allà la inscripció. Ens pot comentar una mica els temes en síntesi de les quatre ponències previstes per al cap de setmana?
A veure, curiosament aquest congrés el vam plantejar gairebé fa un any, fa dos anys vam fer l'últim, es fa cada dos anys, el vam plantejar justament fa un any, tenim present el que ja sabíem que passaria ara el mes de desembre, que és el, diguem-ne, la cimera de París sobre canvi climàtic i medi ambient, amb la voluntat per part dels organismes que formaran part de la cimera de reduir emissions. Això vam plantejar fa un any, amb persones, enginyers, tècnics, economistes, etc., com una alternativa, i tenim present les alternatives que estan vivint en aquest moment a la nostra societat, de caràcter cooperatiu, de caràcter mediambiental, etc. Justament quan estàvem pràcticament ja dissenyant el congrés, ens ve l'agradabilíssima sorpresa, o sigui, inesperada sorpresa, de que el Papa treu l'encíclica Laudato Si entorn al mateix tema. I per tant, es complementen les tres coses. Nosaltres ens complementem a partir de la encíclica pròpiament dita i del que serà el congrés del canvi climàtic de la setmana que ve a París. Aleshores, venen a parlar-nos i han fet les ponències, ja les han portat, dos enginyers, un economista, una educadora, els dos enginyers, en Ramon Garriga, que havia estat vinculat a temes de nuclears i a temes, diguem-ne, de l'energia, des del punt de vista, diguem-ne, de producció d'energia i de distribució d'energia. Igualment, en Carles Riba, que és fundador de la cooperativa Som Energia i, per tant, de compra i distribució d'energia i, per tant, de models alternatius a les elèctriques, per dir-ho d'alguna forma. En Jordi Via, economista, i que fa anys i anys que està vinculat als moviments de base de caràcter cooperatiu i de caràcter mediambiental també. I la Teresa Guardans, de l'Institut d'Estudis de Religions, sobre el tema de valors, el tema del consum, el tema del canvi d'actituds, etc. I juntament amb això s'exposaran tres experiències de les moltes que podrien exposar-se sobre aquest tema. Banca ètica, cooperativisme agrari i la mateixa cooperativa Som Energia.
Això serà demà dissabte i també diumenge fins al migdia. Per tant, temes com l'energia, el que és el risc d'aquesta energia, l'economia social, la solidaritat, les transformacions socials i el cultiu de la qualitat humana. Recordem, a la residència salesiana Martí Codolar, des de les 10 del matí demà dissabte i fins diumenge al migdia, qui vulgui anar-hi pot anar-hi directament i apuntar-se a l'entrada. Hi ha més informació també a la web cristianisme21.cat. Només una última qüestió, senyor Jaume Botell. Vostès han volgut superar una mica d'aquesta mena d'etiqueta social que els posaven de ser uns cristians alternatius o uns cristians massa crítics amb la jerarquia. No sé, com han gestionat això? Perquè d'alguna manera els veuen així.
No ho hem gestionat de cap manera. Hem sigut autèntics.
Acollidors a tothom, vaja.
Hem sigut fonamentalment evangèlics amb el seguiment de Jesús i, per tant, amb els criteris directament que surten de l'Evangeli, de fidelitat als pobres i de fidelitat, d'alguna forma, dels uns amb els altres, i aquests són els criteris que han governat des de sempre. Vam lamentar que se'ns posés una etiqueta, però, en definitiva, hem superat del tot això.
Doncs gràcies. Congrés de l'Associació Cristianisme al Segle XXI, aquest dissabte i aquest diumenge a Barcelona, novena edició. S'ha incorporat ja a la taula del Mirall de l'Església Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Senyor Castro, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Bé, gràcies.
Comença l'Advent i comença també una setmana, suposo que, d'activitats a la comunitat, com a totes les realitats eclesials. Ja preparen, suposo, el dinar de Nadal, també algunes campanyes com la rejuguina, de tot, no? Ho tenen en marxa ja?
Bé, sí, estem a punt de començar l'Advent i és un temps oportú per
allargar la taula de la solidaritat, i en aquest sentit doncs, el dinar de Nadal doncs, es caracteritza per això, per fer un dinar de família amb els més pobres.
Molt bé, ara hi entrarem més, però parlem ara de la col·lecció infantil de Fragmenta. Com la definiria Inés Castel Branco? Tenint en compte que Fragmenta ja està publicant llibres de pensament, d'espiritualitat, de tradicions religioses, també de diàleg entre creients i no creients, però ara s'arriba al mercat infantil i familiar, coincidint també amb l'inici de l'Advent i la proximitat del Nadal.
Doncs nosaltres portem més de 8 anys amb Fragmenta, treballant doncs, llibres de fons per adults, no? I havíem moltes propostes infantils i sempre dèiem, no ho fem infantil, no? Fins que un dia vam dir, per què no ho fem també pels nens llibres exigents, llibres que els obrin horitzons, no? Altres cultures, altres tradicions de la saviesa, llibres d'aquí, llibres de lluny, però llibres sobretot que els facin pensar, no? Que els ajuden a tenir criteri, que els permetin conèixer coses que no estan acostumats. Llibres, doncs, això, per educar la interioritat i tenir criteri davant de la vida una mica. No?
Són llibres en format de conte, grans, apaïsats, i els primers que s'han publicat són històries de Nasruddin, de Halil Bárcena i Mariona Cabassa, Respira, de la mateixa Inés Castel Branco, i Funàmbulos, d'Àlex Tovar i Àfrica Fanlo. Són diferents tipus de conte, en aquest cas, amb diferents cultures, diferents costums.
Sí, precisament volíem començar amb una petita mostra del que serien les línies futures de la col·lecció, no? Vam començar amb Històries de Nasruddin, que és un recull de 10 contes, aquest savi de cultura turca, no? Dotat pel sufisme, una mica aquesta figura del savi foll, no? Que desconcerta per la seva ingenuïtat, molt semblant a la dels nens. I són contes d'una gran saviesa que hi ha, no? Tots coneixem el conte del Nasruddin que ha perdut les claus i que està buscant les claus sota un fanal d'oli, no? I un amic ve a ajudar-lo. I diu, però Nasruddin, a veure, després d'una molta estona, no? Tu segur que les has perdut aquí? I ell diu, no, les he perdut al jardí de casa. I diu, i què fem aquí? Diu, és que aquí hi ha més llum, no? O sigui, són contes que aparentment darrere una història senzilla, que a vegades desconcerta, no? Hi ha molta saviesa, no? I doncs aquest és un conte de la tradició sufí, de la tradició islàmica. Després tenim el segon llibre que he fet jo, doncs es diu Respira, que és una mica un diàleg entre un nen i una mare. El nen no pot dormir, i aleshores la mare diu, vols que t'ajudi, que t'ensenyi a respirar? I el nen diu, sí, jo ja sé respirar. I la mare li comença a ajudar a fer una sèrie d'exercicis molt senzills, sentir-se ona del mar, sentir-se un arbre que creix, o sigui, i el nen, sense adonar-se, està fent exercicis que venen del ioga, del tai chi, o sigui, de diferents cultures, exercicis mil·lenaris, no? Alguns, però que senzillament ens ajuda a prendre consciència del moment present, a controlar-nos emocionalment i a agrair la vida, estar oberts a la vida en l'instant aquí i ara, no? Una mica. El tercer llibre és el Funàmbulos, que és un conte molt senzill que parteix de la metàfora del funàmbul que camina sobre una corda, no? I aleshores en aquesta corda passen moltes coses. Hi ha nusos, baixades, pujades, a vegades està la embolicada, hi ha pors, hi ha vertigen, o sigui, a partir d'aquí també sortiran molts temes com davant de què tenim por a la vida, no? Com ens llancem a la vida, l'equilibri tan difícil d'aconseguir, no? Són llibres que diria que són per nens, però que també poden ser, i ajuda molt els adults també, i sobretot en el diàleg de nens amb els adults, no?
La idea és que en el futur aquesta col·lecció es vagi ampliant i consolidant, ja hi ha de fet nous projectes. Pel que diu Inés Castel Branco, aquí veiem que hi ha un element religiós també, divers, segons la tradició d'on vingui l'autor.
Sí, sí, sí. Potser a vegades no és específicament religiós, però en el fons és això que diem, el treballar la interioritat, el criteri, la vida, no? Una mica el que tenen en comú tots els llibres, jo diria, i que justifica que els publiqui Fragmenta, no? És que tots ells tenen, són contes que donen molt de sí, o sigui que pressuposen altres relacions amb la vida, no? I es poden portar a la vida de cadascú, i al final tots ells tenen una guia a la lectura, no? Que és una, a vegades, doncs, el de Nasruddin, doncs, explica qui és Nasruddin, com ha estat interpretat en diferents parts del món i tal, i després hi ha preguntes, no? De dir, primer de comprensió lectora i després de relacionar amb la vida de cadascú. És una mica aquesta guia per ajudar els pares i mestres a treballar els contes amb els nens.
També és, doncs, amb finalitats didàctiques. Recordem que moltes llibreries religioses i no religioses es poden trobar aquests nous llibres de la col·lecció Fragmenta infantil, Petit Fragmenta, que també sortiran en castellà, Pequeño Fragmenta, i en portuguès, tenint en compte que vostè és portuguesa i hi ha un mercat també ampli, no?, a Portugal sí, i al Brasil.
Sí, nosaltres portàvem anys que teníem una distribuïdora a Portugal que ens repartia 50 llibres en castellà, no?, de la col·lecció castellana que tenim, i vam dir, perquè un cop fem llibre il·lustrat, ja tenim les il·lustracions, i és relativament senzill fer en tres llengües, i em feia molta il·lusió poder tornar-hi ara, doncs, d'aquí uns dies aniré a Portugal també a presentar la col·lecció, o sigui, em feia molta il·lusió poder tornar a Portugal d'alguna manera, no?, i oferir uns llibres fets aquí, però amb voluntat universal, una mica, llibres que es poden llegir en qualsevol lloc, no?, i doncs estem molt contents de poder cobrir aquestes tres llengües i territoris.
Doncs bé, els nens i nenes, una vegada més, protagonistes també dels materials escrits, com són protagonistes de moltes campanyes de solidaritat, és el cas de la Rejuguina i altres que potser la comunitat de Sant Egidi posa en marxa. Aquest any la Rejuguina té algunes dates concretes ja, senyor Castro?
El cap de setmana, diguéssim, del pont, i el següent, el del 12, doncs...
Serà la setmana vinent i l'altra.
Sí, exacte. Mm-hmm. Doncs seran, hi haurà la festa mercat a Barcelona, Manresa, Tarragona, a diferents llocs, diguéssim, que és una iniciativa que el que vol és difondre, diguéssim, entre els infants una cultura, doncs, de la solidaritat i de respecte a la natura, no? En aquest sentit, és una eina educativa, perquè els infants, no a través de la denúncia o un discurs contra l'altre, sinó que amb una assumpció de responsabilitat, doncs, ells mateixos, doncs, facin un gest solidari. El gest solidari és agafar una joquina usada i l'ofereixin primer per reciclar-la. I amb això introduïm un discurs, doncs, educatiu i un discurs que manual, en el que permet als mateixos infants, doncs, exercitar-se i arreglar aquella joguina. Diguéssim, no deixar-se portar per el que el papa francès anomena la cultura del descart. I llavors aquesta joguina, doncs, es ven en una festa mercat, ells mateixos, a fi, doncs, de sostenir un projecte solidari a l'Àfrica.
Uh-huh. I en els mercats, doncs, qui vulgui les poden comprar, i també, doncs, és una manera de...
Exacte, és una manera indirecta d'ajudar un projecte, en aquest cas, doncs, ajudarà a sostenir, doncs, el naixement d'infants sans, de mares, doncs, seropositives, malaltes de sida, a Mozambic. El projecte Dream de la comunitat de Sant Egidi.
Un projecte que ja té uns quants anys. A Barcelona estaran a Portal de l'Àngel, en algun altre lloc?
Sí, el Portal de l'Àngel també es fa en diverses escoles de Barcelona, i es poden, doncs, portar les joguines, doncs, allà, o es poden portar, doncs, a l'Escola de la Pau, de la Barceloneta, de la Mina, al Raval, a diferents punts.
La comunitat de Sant Egidi, recordem, una obra fundada l'any 1968 per Andrea Riccardi, està estesa per pràcticament tot el món. A Itàlia, evidentment, on va néixer, és més nombrosa, i a Catalunya, doncs, treballa des de fa molts anys, entre moltes altres iniciatives de solidaritat, de diàleg interreligiós, de pregària cristiana. Hi ha el que és l'oferiment d'un dinar familiar al Sense Sostre el dia 25 de desembre, el dia de Nadal. Com es presenta aquest any? Suposo que a la Basílica de Sant Just i Pastor, i en altres llocs també, com cada any.
Sí, doncs, com se sap, la comunitat de Sant Egidi es caracteritza durant tot l'any per un lligam d'amistat personal amb moltes persones pobres, persones que viuen al carrer, ancians que estan sols, estrangers. Actualment estem acollint a un grup, doncs, de 150 refugiats de Síria, i amb aquest lligam d'amistat concret i personal que dura sempre, durant tot l'any, evidentment es concreta, doncs, també fent festa el dia de Nadal. I és el sentit del dinar de Nadal, que és un dinar de Nadal de família, amb totes les persones que anem seguint durant tot l'any, i que aquest any, doncs, es presenta, doncs, com sempre, doncs, amb una gran joia, perquè hi ha moltes persones que ja ens ho recorden, i també amb la possibilitat, doncs, que hi hagi moltes persones de bona voluntat, doncs, que aquell dia, doncs, ens ajudin amb un regal, ens ajudin a preparar el dinar, perquè és un dinar que es fa gràcies, doncs, al servei voluntari i gratuït, doncs, de moltíssimes persones que aquell dia, doncs, s'associen a la comunitat de Sant Egidi per fer possible doncs, aquest, diria aquest miracle, perquè s'asseuen a taula, doncs l'any passat vam ser més de 1.200 persones.
Déu-n'hi-do. Ara que falten tot just 4 setmanes avui per al dia de Nadal, és possible, amb aquesta perspectiva de temps que queda, que la gent que ens escolta, si vol, pugui oferir la seva ajuda, adreçar-se a la comunitat de Sant Egidi, a la mateixa basílica dels Sants Just i Pastor, o trucant al telèfon?
Sí, es poden adreçar a la basílica dels Sants Justos i Pastor, i trucar al 93-441-8123 i a partir de la setmana que ve també a la pàgina web de la comunitat de Sant Egidi s'indicaran doncs, els diferents punts d'acollida, informació i recollida doncs, de totes les coses que es necessiten pel dinar.
El web santegidio.org, la versió en català, allà es troba fàcilment, o en castellà, però en català per la zona d'aquí, i recordem que el telèfon és el 93-441-8123, pels qui vulguin oferir aquesta ajuda, o oferir menjar, potser menjar envasat, o el que sigui, o un regal, perquè també es fan presents, no?, aquest dia.
Sí, cada persona que ve el dinar de Nadal té un dinar, evidentment, parat a taula, i un regal personal. Un regal doncs, concret per cada persona. I a més doncs, també doncs, és una oportunitat per fer una gran recollida de menjar perquè doncs, durant els últims darrers anys, sobretot com a conseqüència de la crisi, doncs, sostenim 400 famílies setmanalment que ho necessiten.
Només un apunt, aquest any, tenint en compte que altres anys es fa present el pastor de la diòcesi o l'arcabisbe o el bisbe auxiliar, i aquest any coincideix amb el dia abans del relleu episcopal, no sé si el nou arcabisbe Joan Josep Omell es farà present o han tingut algun contacte amb ell.
Bé, això dependrà doncs,
de les seves possibilitats.
De les seves possibilitats, i també m'imagino que és un dia una mica
mogut, no?
Complicat una mica per ell. En qualsevol cas, la cosa important és que aquell dia, doncs, particularment les esglésies de Sant Just i Pastor i altres s'obriran doncs, per acollir doncs, el dinar doncs, amb els més pobres, els preferits del Senyor.
Doncs en aquest moment en què el món està molt convuls, estem molt afectats pel problema del terrorisme, per les males interpretacions religioses, precisament una de les tasques de la comunitat de Sant Egidi a tot el món és aquest treball perquè la religió no serveixi mai d'excusa per fer violència. Suposo que el missatge de Nadal, i els demano a tots tres que diguin, encara que sigui només una frase, aquest any hauria de ser potser més insistent, no?, en el compromís de les religions per la pau. No sé com ho veuen, si vol començar el senyor Botell, breument per acabar ja. Sí.
No, molt breument, o sigui, amb tota la compassió, pietat, acompanyament a les famílies que han patit i en els que han mort, però tenim present també tots els altres que han mort, diguem-ne, de responsabilitat nostra. A l'Iraq són molta gent, per tant, la compassió per tothom.
Senyor Castro.
Sí, jo penso que vivim un moment difícil i el terrorisme, fonamentalment, el que vol és fragmentar i trencar la convivència, posant-nos en una guerra que, a més, no és la nostra. Jo diria que en aquests moments cal molta serenitat i enviar un missatge, doncs, com és el Nadal, un missatge d'esperança i de pau, perquè doncs, el mal, la violència, només es pot vèncer molt bé.
Inés Castelblanco.
Doncs cap religió defensa la violència o el terrorisme, no? Això són les persones que són violentes, no? Aleshores, això que cadascú i que hi hagi pau en el cor de cadascú i que a poc no es respondi a la violència amb més violència o amb més odi, no?
Doncs bon Advent i bon Nadal. Avui ens ha acompanyat Inés Castelblanco, coeditora de Fragmenta i responsable de la seva nova col·lecció infantil, Jaume Botell, president de l'Associació Cristianisme al Segle XXI, i Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Bona tarda, bon inici de l'Advent i fins una altra. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Bones tardes.
Avui, en els últims instants del programa, us invitem a escoltar la cançó Mi Cristo Rei, cançó original de Darlene Sesh, composada l'any 93 i traduïda a nombrosos idiomes per la seva gran bellesa i força de lluança. Tenint en compte que celebràvem el dia de Crist Rei diumenge passat, tenim aquest ressò abans de començar l'Advent.
No hi ha ningú com tu per sempre més. Jo lluaré les obres del teu gran amor.
Volem acabar avui recordant un nom propi, el del Beat Ramon Llull. Comença l'any Llull, precisament aquesta setmana hem celebrat la festa litúrgica del Beat i el setmanari Catalunya Cristiana dedica unes pàgines a aquest català mallorquí, millor dit universal, però de cultura catalana. També us volem dir que avui se celebra la festa de la medalla miraculosa aquest vespre a la parròquia que porta el títol d'aquesta Mare de Déu a la capital catalana es vesteix de festa. Ho deixem aquí, gràcies per la vostra companyia. Bon inici de l'advent aquest diumenge. Ens retrobem el proper divendres a 2:15 a COPE Catalunya. Que vagi bé.